Al matí, amb Raquel García.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma.
I avui es presenta a la llar del llibre Si jo me pierdo, de Víctor Amela, un llibre editat per Destino, que nosaltres volem descobrir, que explica doncs, els anys feliços de García Lorca a Cuba. I nosaltres, doncs, primer el que fem és saludar el Xavier Rossell, el periodista. Bon dia, Xavier. Escolta, quina proposta més interessant, no?
Sí, està bastant bé, una bona combinació. Lorca, Cuba, tot això comporta música, sí. Sensacions, època, història... Bé.
Doncs anem a saludar també a l'autor, el Víctor Amela. Bon dia, Víctor.
Encantat d'estar aquí amb vosaltres, parlant de Federico García Lorca i la felicitat que va viure a Cuba.
Explica'ns això, no? D'on sorgeix la idea de concretar sobre aquest aspecte de la seva vida, no? Sobre aquests dies feliços, que, doncs això, no? Que va ser a la dècada dels 30.
Doncs acabes de parlar amb la persona culpable.
Vinga, per al·lusions.
Sí, perquè resulta que quan jo estava promocionant la meva anterior novel·la,
sí.
Jo pude salvar a Lorca, amb una història tràgica, que és la història de la fi, de la vida del poeta, que va tenir a veure a Granada amb el meu avi matern, que va intentar salvar-li la vida, treure'l de Granada per evitar mals majors, i va fracassar tristament,
sí.
I això li va passar tota la vida a l'ànim, i d'aquí sorgeix Jo pude salvar a Lorca. Aquesta novel·la va tenir molt d'èxit, a Xavier va venir algunes presentacions meves, i en una cervesa, comentant després la jugada, em diu: tu sabes que Federico García Lorca en Cuba és una leyenda viva, és un dios per a la gent que té un poquito de cultura, perquè ell passó allí uns dies molt felices. Jo he de confessar que no tenia ni idea.
Veus,
és una persona que ha llegit molt sobre Lorca i que va investigar molt sobre Lorca. Aquest parèntesi de la seva vida, aquest episodi de 98 dies a Cuba, jo el desconeixia.
I això que era el segon llibre, que escrivies del poeta, però aquest aspecte és més desconegut. Xavi, tu com tenies doncs, tan clar, no? Doncs, que Lorca havia estat tan feliç a Cuba?
Bueno, veiem que quan tu vas a Cuba pots descobrir moltes coses, la música, pots descobrir la platja, però també pots descobrir la seva cultura. Aleshores, si entres en aquest món, te n'adones d'escriptors, poetes i gent intel·lectuals, que espanyols molts, que han sigut allà una autèntica llegenda. Aleshores, vaig veure que Cuba estava present, inclús a murals de parets, s'ha escrit molt sobre ell, és una figura recurrent, i clar, el tema és que, a més de tot això, ell va estar Lorca i va passar uns dies, com diu el Víctor, los más felices. Bueno, això ho va dir ell en una carta. Però bueno, el tema és que dona, això donava per una novel·la.
Home, i tant.
I la novel·la ja la tenim.
Doncs explica'ns a Víctor què va fer el poeta en els dies més feliços de la seva vida, no? En els seus dies cubans. Què és el que expliques en aquesta història?
Sí, mira, per cert, quan va triomfar la revolució l'any 59, una de les mesures que van emprendre els primers anys és anomenar Federico García Lorca el nom del teatre, del Gran Teatre de l'Havana, un edifici espectacular i meravellós i preciós, i el van honorar amb el nom de Lorca, perquè entengueu com és una presència que per ells era important. I investigant, esperonat per Xavier, vaig trobar meravelles, és a dir, testimonis de cubans de l'època que van deixar escrites les seves peripècies en Lorca, i el que trobem és un Lorca que arriba de Nova York enfonsat i entristit i deprimit per tantes coses de la seva vida personal i per el que va veure a Nova York, i trepitja Cuba, trepitja l'Havana, i es troba en un lloc que es parla espanyol, es parla la seva llengua, que l'han convidat a fer unes xerrades i l'aplaudeixen i l'honoren, i a més hi ha els sabors, hi ha les músiques, que ell era músic abans de poeta, i li meravella veure la música que estan fent els negres de Santiago de Cuba, que han anat a l'Havana i toquen un ritme nou, desconegut, que diu son, que tan important després serà. Ell serà la primera persona que portarà discos de pedra amb els primers sons que se sentiran a Granada i a Madrid, imagina't, no? I ell gaudeix intensament del que ell va anomenar mis cinco sentidos corporales, la vista, l'oïda, el gust, el tacte, l'olfacte, perquè ell es fica de cap en totes les sensacions, en tota la sensualitat de Cuba, i ho gaudeix tan a fondo que li escriu una carta a la seva mare on li diu: esta isla es un paraíso, Cuba. Si yo me pierdo, que me busquen en Andalucía o en Cuba. I per això titulo la novel·la Si yo me pierdo, perquè efectivament es va perdre. Ella anava per una setmana i es va quedar 3 mesos, que quan va pujar al vaixell per tornar a Espanya 3 mesos després, va mirar els seus amics habaners al moll i els va dir: aquí he vivido los mejores y más felices días de mi vida.
Que bonic, i no m'estranya, doncs en aquesta illa Cuba, no?, amb tot el que ara explicaves i ara que feies al·lusions a tots aquests sentits, nosaltres també volem, doncs, afegir aquesta conversa a un altre escriptor, també periodista i documentalista, en Ramon Vilaró, que va, doncs, a escriure i va fer també, doncs, el documental Constante i el Floridita de Hemingway, i que em sembla que també et coneix molt, Víctor.
Sí, bueno, l'aprecio molt, l'admiro molt, i ha fet una feina boníssima amb aquest documental.
Doncs anem a saludar el Ramon, i també per al·lusions. Ramon, bon dia.
Bon dia.
De fet, ja vam parlar aquí en aquest programa també quan es va presentar, doncs, aquesta proposta al RACO Cubà, al Casal, però explica'ns també, Ramon, què et sembla, doncs, ara aquesta proposta, el llibre d'en Víctor Amela.
Bueno, he tingut el privilegi de portar uns exemplars a personatges importants a Cuba, escriptors, que ell va contactar per fer aquesta novel·la. I ha estat un plaer llegir la novel·la que em va regalar el Víctor durant el trajecte cap a l'Havana, d'on acabo de tornar fa just 2 dies, i llegir part de la novel·la, doncs, assentat al Malecón a l'Havana, o a l'hotel històric o a l'ermita de Montserrat, a Matanzas, on va estar el poeta que dona peu a la novel·la. També vaig tenir el plaer de parlar amb Urbano Martínez Carmenate o amb Ciro Bianchi Ros, persones que, com sap el Víctor, doncs van acollir el seu projecte de manera molt, molt entusiasta, i només desitjo que el Víctor, en el seu proper viatge a Cuba, pues, pugui continuar aquesta estela d'una novel·la que, sens dubte, tindrà un bon impacte entre els cubans.
Víctor, heu fet gairebé arqueologia, no? També, m'imagino, doncs, trobant, rescatant totes aquestes històries.
Bueno, m'ha encantat sentir el Ramon dient com estava llegint la novel·la al Malecón, perquè, d'alguna manera, aquesta novel·la té una ànima de guia turística, en el sentit de que a mi el que em va encantar quan vaig anar a l'Havana és anar als puestos que jo sabia que Federico havia trepitjat, les terrasses on ell havia begut còctels o havia pres gelat. És a dir, això ho pot fer qualsevol lector. Qualsevol lector que llegirà la meva novel·la pot anar als llocs que estan més o menys, no estan com estaven, però que es poden localitzar i compartir l'aire i la vivència i els colors i els olors que Federico Lorca va viure fa 90 anys. Per tant, és una novel·la que explica moltes històries, desvella moltes coses desconegudes de Lorca, i sobretot és un retrat de Cuba i una oportunitat de viatjar a aquests indrets amb una excusa que ja no és anar senzillament a veure un tipisme cubà, sinó a veure llocs que van inspirar a Federico García Lorca.
Clar, veure, doncs, a l'Havana, Cuba, no?, amb els ulls del poeta, això és únic, és excepcional. Digue'ns a quins indrets, no?, com és una mica aquest recorregut.
Sí, tu pensa que...
No facis gaire spoiler, perquè haurem de comprar i llegir el teu llibre, però sí que ens hauràs de seduir.
No, ja està vivint, va estar vivint en un hotel que es deia Hotel La Unión, a Calle Amargura con Cuba, Calle Cuba, La Habana Vieja. Val la pena anar a veure com allò s'ha degradat pas del temps, però després val molt la pena anar pel Malecón, això a La Habana, però després ell va estar a Matanzas, en un lloc extraordinari que es diu l'Ermita de Montserrate, fundada per catalans, que encara ara tenen la memòria i el record de les sardanes que allà s'han ballat sempre. I el mirador aquell, Federico va dir, és el crepúsculo, la puesta de sol més maravillosa que he visto. I després va anar a Cienfuegos, que va dir que era la ciutat favorita d'ell. I després va anar a la Ciénaga de Zapata i va veure cocodrils. Ell deia que havia participat en una cacera de cocodrils. Bueno, exagerava una miqueta, però es va banyar a Tabanó. Hi havia uns negres que li van fer moltes fiestes i moltes alegries banyant-se al mar. A Varadero també es va banyar. Després va anar a Caivarien, on va fer una conferència on és possible que li van gravar la veu, i jo vaig anar allà a veure si trobo la veu de Federico, uh-huh. i ja us explico, perquè és una veu que és l'única de tots els poetes de la generació 27 que no tenim gravació. Però jo no desespero de trobar-la, una gravació de la veu de Federico a Cuba, i va anar a Santiago. Uh-huh. I a Santiago de Cuba la va honorar amb el poema Son, que per mi és el més bonic que va ser escrit sobre l'illa de Cuba. És un homenatge, un tribut bellíssim, que va escriure al tren Federico García Lorca aquella nit anant a Santiago, dedicada a Santiago de Cuba. Imagina't si no va trepitjar, bueno, i Pinar del Río, també va estar al Valle de Viñales. És a dir, realment va conèixer a fons el que és la cultura, el paisatge i la bellesa de l'illa de Cuba, de la que va dir que lo más bonito que hay son las mujeres porque todas tienen gotas de sangre negra y cuanto más negra, mejor. Això va dir Federico.
Quin domini, que tenia també de la paraula, i jo crec que, Víctor, t'escoltem i has gaudit, amb aquest...
Molt.
Amb aquesta aventura, no?, amb aquest
molt,
llibre,
molt,
no?
Molt, 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 perquè he pogut comunicar-me amb el gaudi per la bellesa i per la vida que tenia Federico. Federico, sempre que parlem d'ell, imaginem situacions tristes, la tragèdia de la seva mort, la foscor...
Sí.
Jo aquí el que estic explicant és que Federico era un gozador, era un vividor, era un vitalista, i li agradaven les sensacions corporals i els sabors i els olors i la música. I era una persona que tocava i cantava amb els negres i va dir negritos sin drama, perquè es va trobar que, a diferència dels negres de Harlem, els negres de Cuba volien ser negres, els agradava ser qui eren. I això va ajudar a ell a reconciliar-se amb la seva homosexualitat. Per primer cop escriu una obra de teatre homosexual i ho fa a Cuba. Es diu El Público i ell ho confessa, que és a Cuba on es troba a si mateix, es reconeix a si mateix, la seva veu profunda i autèntica.
Doncs ens agrada moltíssim això que expliques, no? Doncs com aquest viatge el va transformar, no? Tots els... Bueno, la llum i la foscor que tots tenim, no? I que tu rescates, doncs, aquesta part més desconeguda, també, doncs, amb un personatge important, no? I protagonista, amb un xofer que l'acompanya, no?
Sí, bueno, clar, jo la novel·la explico, a banda de les aventures de Federico García Lorca l'any 1930, les meves aventures 90 anys després a Cuba de 2020, en plena pandèmia, amb la gent espantada, i a més jo, com a espanyol, era com una bomba de virus, perquè ells sabien que a Espanya hi havia un repunt de la onada de coronavirus i em tenien por, però bueno, em van atendre molt bé i em va ajudar molt que jo anava amb unes caretes fotocopiades de la cara de Lorca i les anava regalant com una targeta de visita i això feia somriure a tothom i em van ajudar molt els historiadors que acaba de dir el Ramon i la gent senzilla que, bueno, va trobar inclús una neboda de la noia, Flor Loinaz, que anava sempre a la festa amb el seu cotxe amb Federico i aquesta neboda em va explicar de primera mà el que la seva tieta, ja molt gran, li havia explicat de les coses que feien ella i Federico, i en realitat val molt la pena llegir-les perquè són fantàstiques, espectaculars i fa enveja. Jo voldria viure uns dies a l'any 30 amb Federico i Flor Loinaz a aquella Cuba perquè allò era una festa contínua.
Imagino, Ramon, per acomiadar-te tu també, no? T'hagués agradat, doncs, viure aquella època.
Sí, puc dir al Víctor que l'amic comú Ciro Bianchi Ros, un dels escriptors més reconeguts a Cuba actualment, em va rebre a casa seva, quan el vaig després convidar per anar a dinar, amb la careta del García Lorca.
O sigui fantàstic! Que...
Boníssim!
Són testimoni que van arribar i que encara les conserven.
Dones versemblança, Versemblança a la història que ens ha explicat
Home,
en Víctor.
Jo vaig repartir 30-40... Jo vaig repartir 30 o 40 caretes de García Lorca i una d'elles, efectivament, li vaig donar al Ciro. I ara a mi, que a partir d'aquell moment, tant del Ramon com meu, perquè és un savi i que suposo que està gaudint de la careta de Lorca i de llegir la meva novel·la, que al final el que fa és posar en peus coses que ell sap i coses que ell m'ha explicat, però jo amb una miqueta de sal i pebre.
I esperant em va dir que la puguis presentar aviat a la Fèria del Llibre de l'Havana, que serà el proper mes de febrer.
M'encantarà i ho intentarem, Ramon, està allà amb la novel·la.
Doncs moltíssimes gràcies, Ramon, que vagi molt bé, molt bon dia.
A vosaltres.
Doncs ho intentaran, però de moment el que sí és que doncs, avui tenim l'oportunitat a les 8 del...
A les 7. A les 7 de la tarda, a la Llar del Llibre, estarà Víctor Amena. També hi haurà un guitarrista, que es diu Pepe Hernández, que acompanyarà segurament algun poema que recitarà a l'amic Víctor, i també hi haurà Adel Pereira, una persona cubana que viu aquí a Sabadell, membre del Casal de Cuba, que també va posar el seu granet de sorra en la novel·la, explicant el que va fer a Cuba a la part de Caibarient.
Bueno, en particular el que va fer a Sagua,
que va ficar
una festa de negres,
i Sabela de Sagua.
Jo explico un detall.
Doncs que tothom que pugui doncs, vagi a les 7 de la tarda, i per acabar molt breument, en un minut, Víctor, si te pierdes, por Sabadell o donde sea, on et trobarem?
Si yo me pierdo, que me busquen en Sabadell. Esta tarde a las 7 en la Llarga del Llibre. Si yo me pierdo.
Una abraçada, Víctor, abraçada, i que vagi molt
porta.
Bé.
Igualment, gràcies.
Manicelo se va.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.